Radio Astel.
De les 11 del matí. Continuem aquí al matí a Ràdio Estel. Deixeu-me, perquè ho acabem de saber ara mateix, ampliem aquesta informació que ens ha donat el company d'informatius, en Xavi Toscano. Hi ha hagut, finalment, ampliem aquesta informació que ens donava, aquesta explosió al port de Barcelona. Hi ha hagut un mort, almenys un mort i un ferit greu en aquesta explosió, com dèiem, al port de la capital catalana. Ens explicava en Toscano la deflagració d'un producte molt inflamable passat poc després de les 10 del matí. Per tant, aquesta persona, almenys hi hauria una persona morta i un ferit greu en aquesta explosió. Serem doncs alerta de totes les informacions que ens arribin respecte d'aquest malaurat fet, i si no, ja sabeu que en el punt de les 12 en Toscano ens ho amplia. Dit això, Joan Anton.
Hola.
Què tal?
Bon dia.
Bon dia, com estàs?
Bé, bé, bé.
Sí?
Sí. Bueno, una mica preocupat per el que va passar ahir, no? Que és la presa de possessió de Donald Trump, que era una cosa que ja sabíem que passava ahir, però vull dir de la manera i de les declaracions i de les primeres decisions que ja va posar sobre la taula. Bueno, també ens ho podíem esperar.
Mira, deixa'm dir-t'ho, perquè abans t'ho he dit fora antena, Joan Anton, però jo de debò que pensava en tu, perquè avui en parlarem a partir de la una amb la Susana Pérez Soler del poder, no?, d'aquests homes. Mm-hmm. Els homes diuen més poderosos del món, els més rics del món, no?, que estan al capdavant d'aquestes... Sí. De la tecnologia universal gairebé. Mm-hmm. Com afectarà aquests anys de legislatura de Donald Trump, i com ens afectarà a nosaltres? Perquè abans ho dèiem, sí. Joan Anton, de moment Trump ja ha anunciat que surt, diguéssim, de l'Organització Mundial per la Salut, crec també, dels acords de París. Vull dir que, clar, això només ha fet que començar.
Exactament. I després, pel que fa a l'explosió de l'espai, que ho havíem comentat més d'un cop, no?, amb aquesta aliança amb Elon Musk i amb Jared Isaacman, que serà el nou administrador general de la NASA, diríem, hi ha una visió molt nacionalista, vol dir Estats Units first, ell ho diu, no? Tornem a posar els Estats Units al capdavant, com si no ho haguessin, com si ho haguessin deixat d'estar en algun moment, i després en una visió molt d'explotació de recursos, molt comercial de l'espai. I, clar, si sumes tot això, fa respecte, perquè dius, bueno, és que l'espai al final és... hauria de ser patrimoni de tots, no només d'alguns. I el que sempre diem, no? Tornarem a cometre l'espai els mateixos errors que hem comès aquí. De totes maneres, com que saps que sóc optimista de mena, això és com un pèndol. I ara toca anar-nos-en cap a la banda Trump, Meloni, Milei, etc. Però després els pèndols retornen, eh? Després els pèndols tornen a canviar. I això és com ara me'n vaig a la dreta, ara me'n vaig a l'esquerra, ara me'n vaig a la dreta, ara me'n vaig a l'esquerra... Ara ens toca això. Bé, esperem que puguem controlar els efectes secundaris.
Bé, aquests efectes secundaris que, per cert, mira, recordo els nostres oients, després de conversar amb Joan Anton Català, amb el seu espai de ciència, ja sabeu, els dimarts aquí al matí a Ràdio Estel, parlarem amb el grafòleg, si no m'equivoco, és el Manuel José Moreno Ferrero, que ens explicarà el que diu la signatura d'Elon Musk, per exemple, tu has vist la signatura de Donald Trump?
No.
És com un graffiti.
No.
O sigui, és immensa. Vull dir, hi ha gent que li agrada, t'haig de dir, aquesta signatura, però veurem a veure què vol dir aquesta signatura
la
lletra d'aquestes dues persones que, com ja sabeu, doncs, pel que sembla, governaran el món en els pròxims 4 anys. Dit això, va, fem la mirada, posem la mirada a l'univers, al nostre univers, Joan Anton.
Molt bé.
Anem-hi. Vinga, 11 i 11 minuts, Joan Anton Català. Avui parlarem del destí de l'univers. És que ben trobat.
Exacte. en un dia com avui, no? Sí.
Que ben trobat, Joan Anton. Però abans, doncs avui ens assabentam, bueno, avui, aquests dies, que no sé si és avui o sí, però que va haver-hi una... A veure, no,
tranquil, digues. No, home, no, sisplau.
No em renyis abans d'hora,
sisplau.
Aquesta alineació dels planetes.
T'haig de renyar.
Va, sí, ja ho sabia.
No et preocupis. No, mira, ha sortit a molts llocs aquesta notícia que és bastant fake. T'haig de dir que està...
No m'ho diguis, això, és fake.
Mira, és que està molt mal explicada per part de molts mitjans, i ho vaig a dir així, I, a més, mitjans que tenen un cert renom, que dius, com és possible? On han anat a buscar aquesta informació? Mira, primera, no hi ha cap alineació planetària. Per definició, una alineació de planetes, com el nom indica, és quan els planetes es posen en línia.
Clar.
Això no ha passat ni passarà. No és cert. Per tant, primera cosa, falsa. Segona cosa, falsa. Podrem veure fins a 6 planetes amb el nostre cel. Fals. Urà i Neptú són planetes que no es poden veure a simple vista. Per tant, a mi que estiguin en el cel de nit, m'és absolutament igual com a ciutadà, em refereixo. Si sóc un astrònom, això és una altra cosa, perquè utilitzaré telescopis. Per cert, hauré d'utilitzar telescopis molt grossos, molt potents, per veure-li la mínima coseta a Urà i hi ha res a Neptú. Per tant, Urà i Neptú, deixem-los de banda. Per tant, tampoc és rellevant que estiguin en el nostre cel. Una altra cosa que s'està explicant en alguns llocs i que és absolutament falsa, també, que diuen, i és un fenomen, el fet que puguem veure els planetes en el nostre cel, que ara ho explicarem, que aquesta és la notícia, és un fenomen que és de molt d'interès pels astrònoms perquè així poden veure detalls dels planetes. Com? És que em sembla una informació tan dolenta, és a dir, que gràcies a això podrem veure detalls dels planetes. Què més importa? Què importa que estiguin situats en el cel d'una manera o d'una altra? Els astrònoms, quan volen veure detalls d'un planeta, tenen els seus telescopis en què poden veure els detalls d'aquest planeta, estiguin els planetes com estiguin. Com estiguin. Vale, dit això, perdona, ara m'ha pujat l'adrenalina.
No, però escolta, però les coses, si ens hem de posar serios,
bueno,
Joan Anton...
Algun d'altre mitjà també comentava, feia sortir per allà la paraula astrologia, sí, mesclant-lo en tot això. Llavors, la notícia, que és una notícia molt bonica, és una cosa molt xula, és que podem veure en un mateix moment, en el nostre cel, fins a 4 planetes alhora. Fins a 4. A començament del vespre, primera part del vespre, d'oest a est, podem veure Saturn, Venus, Júpiter i Mart. I aquesta és la notícia. Però això no és cap alineació. Un està a la dreta, l'altre està a l'esquerra, un està a l'est, l'altre està a l'oest. Tots ells formant un arc al cel. Aquesta sí és la notícia, que podem veure. Això no és molt habitual, tot i que cada 2, 3, 4 anys torna a passar. Vull dir, tampoc és una cosa d'aquelles que alguns mitjans diuen i una cosa excepcional.
Sí.
No, això no és excepcional, però és molt bonic. I animo la gent a mirar el cel, perquè en una ullada, a les 8 del vespre, en una ullada...
Es pot
cel,
veure bé sense cap...
Absolutament,
sí?
Absolutament. I fins i tot des de dins de la ciutat. No, a ull nu, estem parlant. A ull nu veus Venus brillantíssim, sembla un omni, brilla molt a l'oest.
Sí.
Saturn, que l'està avançant aquests dies, Saturn molt més pàl·lid, que s'està posant pel davant de Venus, això a l'oest, al sud-oest, diríem. Llavors, mirant cap al sud i molt elevat, un altre ovni molt brillant, que és Júpiter, està brillant moltíssim, i ara cap a l'est, és a dir, gires la mirada cap a l'est i veus Mart de color vermell brillant molt. Aquesta és la notícia.
Sí.
Aquesta és la notícia.
Com ho haguessis titulat, tu, Joan Anton?
4 planetes visibles a simple vista en el cel del vespre.
Perfecte.
Per exemple. I podríem posar titulars més bonics. Vosaltres segur que creeu titulars més bonics, que sou periodistes. Jo els titulars no se'm donen gaire bé, però en cap cas és una alineació. En cap cas podem parlar de 6 planetes pel públic en general, perquè ja dic, també hi són Urà i Neptú en aquest arc que t'he dit. Però com si no hi fossin. Ja. No es poden veure a simple la vista.
Ai,
en fi.
Sort que et tenim a tu.
No, afortunadament això s'està explicant bé a molts altres llocs. El que passa que de vegades aquests que fan, que s'ho treballen poc, són els que més soroll fan, no? I els que més rebombori fan i més clics obtenen, perquè creen
aquesta
titulars i notícies, que busquen el clic fàcil, no?
Mira,
en fi.
Nosaltres ara ens centrem, gràcies per això.
No, i ara?
Per aquesta explicació. Joan Anton, tu deies que avui volies parlar del destí, de l'univers.
Però... Boleta, boleta, quin és el destí de l'univers, no?
Sí, exacte. Sí. Quin és el destí de l'univers? Que actualment sabem que el nostre univers s'està expandint, diguéssim, no té... i que ho fa com més sense pressa, no? Però fins a on arribarà? No? Aquesta és la pregunta potser que ens hauríem de fer, no, Joan Anton?
Sí, primer repassarem què és l'expansió de l'univers, val? Perquè... per situar una mica la història. Recordem que això ho hem explicat algun cop, però tornem a explicar perquè jo penso que és fascinant des del punt de vista històric. A començament del segle XX, per tant això no fa pas tant, no? Es creia que l'univers era etern, vol dir que havia existit sempre, que no havia nascut mai. No? I això també ho creia, l'ortodoxia de la ciència també era Einstein. No? I Einstein va fer allò que també hem explicat algun cop, que s'anomena relativitat general, que són unes equacions que expliquen com funciona l'univers a gran escala. I aquestes equacions van dir, no, l'univers no pot ser etern perquè l'univers ara es deu estar expandint. Clar, si ara s'està expandint, vol dir que si rebobines cap al passat, l'univers havia de ser més petitó, fins que va arribar un moment que va créixer. No? Això és el que les equacions de l'Einstein li deien al seu creador, a l'Einstein. Però era tan trencadora aquesta predicció que Einstein no se la va creure. I li va dir a les seves fórmules, us equivoqueu, la teoria és bona, però us esteu equivocant. I les va modificar artificialment perquè com a resultat donguessin un univers estàtic i etern. Imagina't que va tenir davant dels nassos poder predir teòricament l'expansió de l'univers i no ho va saber veure.
Mare meva!
De lo extraordinari que era la predicció. Però això parla molt del talent d'aquest home. Yeah. Havia creat un instrument teòric que era capaç de predir que l'univers s'expandia i que, per tant, havia nascut en algun moment. Altres sí que ho van veure. I tenim aquí Georges Lemaître, que era un clergue belga, que sí que ho va saber veure amb les fórmules de l'Einstein. Però, en qualsevol cas, el descobriment de si l'univers s'expandeix, i no per fórmules, sinó perquè jo ho he vist, és Edwin Hubble. Edwin Hubble, a final de la dècada dels anys 20 del segle passat, mirant per telescopis i mirant galàxies, observa que totes, quasi totes les galàxies, s'allunyen de nosaltres. Tu mires a la dreta, mires a l'esquerra, mires amunt, mires avall i veus que les galàxies se'n van de mi. Un humà normal hagués dit, sóc el centre de l'univers. Perquè, clar, miro el meu voltant i tot se'n va de mi. No? Sí. Ell no va fer l'error, ell va dir, qualsevol astrònom, estigui situat on estigui de l'univers, segurament veurà el mateix, que ell està quiet, o que li sembla estar quiet, i que al voltant tot se'n va. I això és l'expansió de l'univers. L'exemple que hem utilitzat algun cop, Mercè, és el del globus que s'infla, no? Sí. A la superfície d'un globus hi pintem galàxies, punts de color, i ara inflem el globus. I tal com la goma del globus s'expandeix, tots els puntets s'allunyen de tots. Tu et pots situar en qualsevol i reclamar que estàs quiet i que són els altres els que se'n van de tu. I en veritat ningú no s'està movent. Cap dels punts està viatjant. Simplement la goma del globus s'estira i això fa que tots els punts s'allunyin dels altres. Això és l'expansió de l'univers. I és el que va observar Hubble. En aquell moment Einstein se'n va donar del seu error. Hubble el convida als Estats Units, a Einstein, i li diu, miri, mestre, que jo he pogut veure l'expansió de l'univers. I Einstein se n'adona de l'error que ell va cometre, que va tenir davant dels nassos predir-ho teòricament i no ho va saber veure. Encara hi havia molts enemics en aquest model, no?, de l'expansió de l'univers, i un d'ells era un astrofísic britànic, es deia Fred Hoyle, que en un programa de ràdio de la BBC, per enfotre-se'n, per fer burla d'aquest model, crea el nom Big Bang. I diu, aquests del Big Bang, volguem dir, aquests de la gran explosió, perquè això no és una explosió, el naixement de l'univers ni té foc, ni té centre, ni té so, i ell per fer-hi mofa, per fer-hi broma, i enfotre-se'n, diu, aquests del Big Bang, i crea un nom marketingià que encaixa tan bé en la cultura popular, en l'imaginari popular, que encara avui l'estem utilitzant. El Big Bang és el nom que li donem en el moment zero del nostre univers, en el moment en què el globus comença a inflar-se, en el moment en què l'univers comença a expandir-se. I a meitat final de la dècada dels anys 60 del segle passat arriba la prova definitiva del Big Bang. Arriba la prova definitiva que l'univers va néixer. I és una radiació que tenim aquí, que ve molt freda, després de 13.800 milions d'anys d'un univers que s'expandeix, que ens genera interferències als nostres equips electrònics, a la ràdio, a les teles antigues, i que és la llum del primer sospir de creació de l'univers, del Big Bang.
Clar, és aquest Big Bang, no? que a més d'encertar i d'encertar plenament en qüestions de naming, és un model que es va consolidar.
Totalment,
Joan Anton.
D'entrada, ja et deia, tenia enemics, perquè era molt trencador, ja et dic, Trencava segles d'un model molt estàtic i d'un univers que no es movia, vull dir, que ni s'expandia ni es col·lapsava, i que era etern, que sempre havia existit, no? I això ho trencava, per tant, no va ser fàcil que s'acceptés. La comunitat científica ho va anar acceptant uns més de pres, els altres més lentament. Fred Hoyle, que és aquest que se'n van riure, mai a la vida ho va acceptar, va morir, si no recordo malament, a la dècada dels anys 70, sense haver encara acceptat una cosa que en aquell moment ja estava molt consolidada. Com et dic, la gran prova que consolida el model arriba a la dècada dels 60, a meitat de la dècada dels 60, en aquest descobriment de dos astrofísics nord-americans que detecten aquesta interferència que és aquí, que omple l'univers i que ens parla del primer instant de l'univers i que d'una manera diu, sí, l'univers va néixer. Però ara ve una sorpresa. Ja quan semblava que tot això ho havia empaït, no? Vivim en un univers que s'expandeix, per tant, vivim en un univers que va néixer. No? Quan semblava que tot això ja ho hem aconseguit pair, arriba final del segle passat, ahir, val? I dos equips d'astrònoms competint entre ells descobreixen que no només l'univers s'expandeix, que això ja ho sabíem, sinó que ho fa de manera accelerada, que cada cop l'univers creix més de pressa. És com si, parlàvem abans d'inflar el globus,
sí.
És com si aquell que estigués inflant el globus estigués afartant.
Li dóna una canya.
Exacte. I l'univers està fent fla i s'està inflant cada cop més de pressa. Això l'hem anomenat l'expansió accelerada de l'univers i aquests dos grups de científics que ho van descobrir a final del segle passat van guanyar dos premis Nobel per aquest descobriment de nou trencador, No n'hi havia prou en què ja era trencador que l'univers s'expandeix, ara,
ara,
a més, l'univers cada cop creix més de pressa.
Amb un ritme accelerat. Per què?
I ara ve la pregunta. Per què? Perquè si volem contestar al destí, no oblidem que tot això ho estem explicant per veure quin pot ser el destí de l'univers, hem d'entendre què li pot passar a aquest globus que s'està inflant.
Clar.
Continuarà inflant-se sempre, s'aturarà, col·lapsarà, es desinflarà, què li passarà? No? Llavors, per què l'univers està expandint de manera accelerada? Resposta, no ho sabem. I la qüestió és que li hem posat un nom a tot això, que és un nom així com... Jo penso que és un nom molt mal trobat, però que també ha calat molt bé a l'imaginari col·lectiu, que és energia fosca.
Energia fosca.
Fosca, fosca per no entendre'n res d'ella. No? Fosca és no sé què és aquesta energia i, per tant, l'anomenaré fosca. Seria la bufera del globus, el que està fent que l'univers creixi cada cop més de pressa.
Per tant, Joan Anton, ens hem d'imaginar doncs, una energia fosca, uns espais buits...
Sí.
Sap greu per tu, Una física quàntica.
Dejo este universo roto y choco con otro. De hecho, yo formo otro, que fundo con otro, que junto con otros, que sumo, resulto muchos nosotros, el punto de expansión total, el origen del que todos los caminos salen y al que se dirigen, donde todos los posibles sucesos suceden, donde dicen que cocinan sus besos, las mujeres por si acaso me perdieran...
Com ho entendran, això?
Per què m'has dit? Ho sento per
no,
tu.
No, la física quàntica, jo ja saps que ho relaciono amb tu, no sé per què.
Ah, no, però sí, justament, és xulíssim, perquè aquí juga de ple, perquè dius, molt bé, què és aquesta energia fosca?
Volem
saber
aquesta
energia
fosca.
Espais, sí. Correcte. Deia, no ho sabem, però tenim hipòtesis sobre la taula. Una hipòtesi ve de la mecànica quàntica. La mecànica quàntica ens diu que allò que nosaltres anomenem espai buit en realitat no ho és pas de buit, que és un batibull de partícules i d'antipartícules que apareixen i s'aniquilen de manera que no les podem ni detectar. Seria com un bullir de l'espai buit, que nosaltres anomenem buit. No? Per tant, la quàntica diu que l'espai buit té una energia associada. Si tu tens un espai buit, allà hi ha una energia associada. Podria ser que aquesta energia de l'espai buit fos la que estés estripant l'univers, fos el que estés tibant de l'univers? Tindria cert sentit perquè, mira, la història seria molt simplificada, seria... Puf, l'univers comença en un Big Bang. No sabem per què, tenim hipòtesis, però comença. S'expandeix, és com una explosió, tot i que no va ser una explosió. I l'univers s'expandeix, per inèrcia s'expandeix, però la gravetat de tota la matèria que hi ha a l'univers frena, atura, va aturant aquesta expansió, de manera que l'expansió comença a aturar-se. El globus l'estàs inflant a la festa dels nens i arriba un moment que no tens salè suficient i que la resistència de la goma dius, ostres, aquest globus no el podré inflar mai. Vale? Això és el que li va passar al nostre univers. Però, com que s'ha anat creant més espai, durant aquesta primera fase de l'expansió s'ha anat creant espai buit, I com que aquest espai buit, diu la quàntica, té una energia associada, s'ha començat a acumular cada cop més i més i més i més energia que torna a activar del globus. Vol dir que hem agafat alè, el globus no el podíem inflar, hem agafat alè i ara tornem a bufar amb més força. I ara sí, la goma del globus fa fla. Un cop vencem la resistència del globus, ja no hi ha aturador. I en aquest moment el globus està inflant de manera accelerada. Molt bé, diem, vale, doncs és l'energia de l'espai buit que la quàntica diu. Anem a fer els càlculs, anem a calcular de manera teòrica, segons la quàntica, quant val aquesta energia, quina força té, per entendre'ns, i anem a veure quin és el ritme d'expansió de l'univers i mirem si quadra. Doncs no quadra,
no quadra,
però és que no quadra ni en pintura. Mira, ens estem equivocant amb 120 ordres de magnitud. Perquè et facis una idea, perquè els oients puguin saber què és això, això és un error d'un 1 seguit per 120 zeros. Mai a la ciència, mai a la història de la ciència hi ha hagut un error tan gros com aquest. Per tant, al final, la conclusió que en traiem és som molt lluny encara d'entendre què és i com funciona aquesta energia fosca. Encara molt lluny. I, per tant, si hem de predir el destí de l'univers, tampoc podem estar segurs si aquesta energia fosca, que ara està estripant l'univers, està fent que s'acceleri la seva expansió, tot sembla indicar que no hi ha aturador, tot sembla indicar que continuarà d'aquesta manera, però no ho podem assegurar. No podem assegurar si aquesta energia fosca en algun moment s'ho repensarà i canviarà d'opinió i deixarà d'actuar. No ho podem saber. Tot això, t'haig de dir, Mercè, que tot apunta a que no. Tot apunta a que ens trobem front a una expansió, ara sí, eterna, accelerada de l'univers, per tant, cada cop amb més força, que actualment no ens afecta a nosaltres, la Terra continua girant al voltant del Sol, jo continuo tocant dempeus a Terra, no sempre, vull dir que no sempre toquem de peus a Terra, però ara sí, perquè tinc una gravetat que m'apreta, no?, sí, contra la Terra, però si continua aquesta expansió accelerada, d'aquí a bilions, trilions d'anys, la força de la bufera serà tan intensa que ho destrossarà tot, ho estriparà tot. Per això en anglès aquest model es diu la gran estripada. Estriparà la gravetat, estriparà els àtoms, fins i tot, que desapareixerà tot d'aquest univers. Tot s'allunyarà de tot, fins i tot els mateixos àtoms seran estripats.
Però tant perquè aquesta gran estripada com un col·lapse, no? O
no, llavors, clar, l'altre model seria el gran col·lapse. El gran col·lapse seria, no anem cap a una gran estripada. L'univers s'ho repensarà i tornarà cap enrere, tornarà a col·lapsar-se, tornarà a caure com si fos que el globus que s'està desinflant, i això n'anomenem el model del gran col·lapse, tot i que ja et dic que en aquest moment no sembla que sigui aquest el model, sembla que apunti més a la gran estripada. Però, torno a dir, ho hem de dir amb molta humilitat, perquè com que no sabem què és ni com funciona l'energia fosca, potser en uns anys ho sabrem, ara no, però no sabem si s'ho repensarà i decidirà col·lapsar de nou l'univers.
Ai, és que clar, m'ho deixes tan així en safata. Anem a parlar de Trump, ara.
Sí, col·lapsant l'univers, molt bé. Trump. Què vols que expliquem de Trump que no haguem explicat ja? Perquè
mira, coneixerem la seva signatura.
Ah, això és molt interessant.
Què et sembla?
Ah, això és molt interessant, perquè ens pot dir coses de la
moltes
seva personalitat.
Coses, Déu-n'hi-do. Doncs fins a 100 acords va signar ahir a Donald Trump amb aquesta signatura, que m'adeix. Ara t'ensenyaré una imatge, eh?
Ah, jo no l'he vist.
Mira, ara, mira,
au,
què et sembla? Li estic ensenyant a Joan Anton la imatge de la signatura de
Donald
immensa,
Trump. Immensa.
Res, molt, molt petiteta.
Sí, res.
Ocupa
cap en qualsevol lloc, sí. Deu ser molt fàcil d'imitar, res.
Mira, això també és veritat, això també li preguntarem doncs, al nostre convidat que avui fem l'aperitiu, amb Manuel José Moreno Ferrero, que és grafòleg, li demanarem doncs, que ens faci aquesta lectura d'aquesta signatura de Donald Trump i també d'Elon Musk.
Ah, mira.
Vols que li ens passes, si vols signar alguna cosa?
No, jo no m'atreveixo.
Moltíssimes gràcies.
A tu.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.